Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Benvinguts al magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Us proposem, com cada setmana, acompanyar-nos a través del 107.3 de la freqüència modulada o bé des de la web alcoverradio.cat durant una hora amb el més destacat. Tot ben just iniciat el mes d'agost, ens disposem des de la ràdio municipal a tractar aquells temes d'interès i d'actualitat local de la mà dels seus protagonistes. Una servidora, Montse Soler, i la nostra companya Èlia Tell, agafem el timó i us acompanyem durant aquesta hora amb el més destacat i ho fem, com sempre, al control tècnic i també a la locució. I ara sí, és moment de fer un repàs al sumari del programa d'avui. I el mes d'agost és sinònim de vacances, d'estiu, d'altes temperatures, de platja, de poca roba, però amb ell ens arriba una de les preocupacions quan veiem que no ens sentim com ens esperàvem. Avui ens endinsarem en el món de les dietes i els hàbits alimentaris de la mà de l'infermer i del cap d'Alcover, en Carles Alegre, i debatrem sobre la coneguda Operació Bikini. I de la salut, canviem radicalment de tema, saltarem al món de les arts. Ja està oberta la convocatòria del primer cicle de programació estable d'arts visuals del Convent de les Arts. Sota el títol Parlem Contemporani, ens ho explicarà en uns minuts l'arquitecte i artista Aleix Antillac, que dirigirà aquest cicle. I ara obrim l'apartat de propostes culturals. Aquest dijous 3 d'agost a les 10 del vespre el convent acollirà dins del cicle Nits a la Fresca el concert internacional de guitarres del duo Franken Cogmo. Patricia Mercado, coordinadora del Festival Internacional de Guitarra de l'Hospitalet de l'Infant, ens en donarà més detalls. I divendres 4 i dissabte 5, Premium Actors ens ofereix a la Plaça Nova a les 10 del vespre. Bé, doncs l'espectacle La Boira de Berlín. Recuperarem l'entrevista que va fer la nostra companya Èlia Tell a l'actriu Montserrat Torné i al seu director Martí Warch. I com sempre, finalment, tancarem una nova edició del magazín amb les estrenes cinematogràfiques. Nosaltres posem fil a l'agulla i comencem.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada. I avui reprenem els temes de salut. Arriba el bon temps, comença a fer calor, ens agrada doncs trepitjar la sorra de la platja, anar a la piscina, i amb ell doncs cada any, cada estiu, ens ve la mateixa pregunta al cap. Ostres, hem arribat fins aquí i no m'he posat a dieta, no estem preparats, no tenim el cos preparat. Avui de nou ens acompanya el Carles Alegre, l'infermer del cap d'Alcover. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, gràcies.
Arriba l'estiu, i veiem que aquests quilets que ens volem treure, ens els volem treure ja. Ha de ser tot ràpid.
Ha de ser tot ràpid i realment no hauria de ser així. Penso que és molt important tenir clar que s'ha de fer bé, si es vol fer, i potser treure'ns una miqueta del cap aquelles dietes que s'han posat a vegades molt de moda o que han tingut molta fama, que et fan perdre pes molt de pressa, però que potser no sabem els efectes secundaris que poden tenir i tampoc no ens hem plantejat a pensar què passa quan els deixem, que normalment es guanyen els quilos molt de pressa, és a dir, tant de pressa com els has deixat, els tornes a guanyar.
Estem parlant de la dieta Duncan...
La dieta Duncan, dieta de la pinya, dieta de la llimona, tot això, dietes que només beus líquids, dietes superrestrictives en què no et deixin menjar molts aliments. Nosaltres pensem que no són saludables aquest tipus de dietes i que abans de fer-les t'has d'assessorar molt bé. I sobretot saber si tu, amb el teu cos i amb el que tens, realment les pots fer, perquè poden tenir uns efectes secundaris importants que poden ser molt greus.
Aquesta operació biquini, que ens torna sí, bojos a tots, que cada vegada veiem que arribem més tard i intentem fer dietes d'aquestes dràstiques, ja veiem, Carles, que això no és recomanable.
No és gens recomanable, no s'hauria de fer mai. Sobretot dèiem que no s'haurien de fer aquestes dietes i tampoc no saltar menjades, que és un error super comú i que és un error molt greu, perquè saltant-te menjades a vegades no t'aprimes, sinó que el que fa el cos és començar a guardar. Si no li poses aliment, és a dir, si no li poses energia, el cos guarda. I quan menges segueix guardant, perquè dius, clar, si no m'has posat aliment, jo segueixo guardant. I clar, i això a vegades és un error perquè segueixen sense primat i a més és perillós.
Per tant, aquests que diem, avui no dino, que ja he esmorzat massa,
malament.
Deixem-ho estar, no? Sí, sí.
Per això dèiem que ha de ser planificat. Ha de ser planificat amb el temps, és a dir, t'hi has de tirar una miqueta de temps, que no sigui de cop. Ha de ser una dieta equilibrada, és a dir, que tinguis tots els nutrients que si vols després en podem parlar, i amb uns horaris i uns menús una mica planificats, perquè com que tots treballem, si vols fer un horari ben fet, tu has de planificar per poder anar a comprar. I quan vagis a comprar, és el que diem, una mica de cuidado, perquè el que no vulguis menjar-t'ho, no compris.
Sí.
Perquè si no estàs perdut.
Estem perduts, és veritat, és a dir, ostres, és que avui he començat a menjar galetes de xocolata. Si no en tenim, no en mengem. Això és de calaix.
Això mateix, si no n'hi ha a casa, no. És a dir, si no obres l'armari i no n'hi ha, és molt més fàcil que no t'ho mengis.
I el fet d'anar a comprar també és important, Carles.
Molt important. De fet, és una de les coses més importants. Si t'has planificat, dius, aquesta setmana faré aquest menú. Sí que costa i necessites un temps, però bueno, és l'esforç que es demana quan algú vol perdre aquests quilets que li sobren. És a dir, et planifiques a principis de setmana o al final, depèn dels teus horaris, i en funció del que faràs, vas a comprar. També és veritat que les dietes que es fan normalment no són molt estrictes, però també nosaltres sempre aconsellem que hi hagi un dia a la setmana, divendres nit, dissabte, diumenge, depèn de com tinguis organitzada la vida, si tens família, si surts a les nits, i un dia o una estoneta que aquella dieta te la saltes.
Sí?
Perquè si no és molt difícil. És a dir, qui fa dieta molt temps seguit? Ningú. Si no té un dia en què te la pugui saltar. És a dir, tothom queda algun dia amb els amics, amb la família, té alguna celebració familiar, aquell dia no es fa dieta. Totes les festes, què fem?
Estem al voltant de la taula.
I llavors, clar, això és un tema que lluitar contra això és anar contra la societat i contra els valors que tenim, no?
I ens agrada sortir les terrassetes, no ens ve d'una estoneta anar a fer la cerveseta, no anar a fer el gelat.
I també parlem de la cervesa, parlem de les begudes amb alcohol, amb les begudes amb gas, que clar, venen molt de gust, però si ho fas cada dia, no malament, però llavors accepta que potser tindràs aquests quilets de més.
Clar.
Llavors, clar, s'ha de tenir present això, és a dir, què vols i què és el que estàs fent.
Per tant, ens hem de seure i plantejar-nos, no?
Això mateix, una mica seure i pensar, és a dir, què estic menjant cada dia, sobretot va molt bé davant d'un paper i un boli, i dir, escolta'm, què estic fent, què estic menjant, ho apunto, em faig com un planning setmanal i sobretot ser sincer amb un mateix, no? Perquè no val la pena enganyar, te poses de dilluns a diumenge, què és el que fas, i a veure què és el que es pot millorar amb això.
És que pensem que els hàbits alimentaris doncs, són molt importants en la nostra vida, i ja no només a nivell estètic, Carles, és a dir, si tenim més panxeta o menys panxeta, sinó que a nivell de salut també és un dels temes molt, molt, molt importants.
Superimportant. Clar, nosaltres aquí, no ho hem dit al principi, però parlarem d'aquest excés de pes, aquests 3-5 quilets que et sobren, que els has guanyat, i que sense ajuda de cap professional, més o menys organitzant-te, ho pots fer bastant bé. Un altre tema seria l'obesitat, que és un mal molt important dels nostres dies.
Per tant, saber diferenciar, no? Mm-hmm. Perdre'ls uns quilets, el fet de voler-los perdre per doncs, sentir-te millor amb un mateix, mm-hmm. i l'altre ja és un problema més greu, que és la...
És una malaltia. L'obesitat avui en dia és una malaltia molt important que cada vegada hi ha més persones, sobretot en altres països. Potser el nostre encara no tant, però Déu-n'hi-do encara. Déu-n'hi-do hi ha els nens que tenen obesitat.
És que la dieta mediterrània és molt saludable, exacte. En principi, si la seguim, no? Mm-hmm.
Si seguíssim la dieta mediterrània, sí, tindríem molt de guanyat. Però molts costums que ens han importat d'altres països ens han fet menjar excessos de carn, excessos d'hidrats de carboni, que nosaltres aquí no ho fèiem, això. Mm-hmm. Però aquí és que s'està important. De fet, el número d'obesos als Estats Units és una epidèmia. Vull dir, és una cosa que se'ls està marxant de les mans.
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Avui parlem d'aquests hàbits alimentaris, d'aquestes dietes, de que arriba el bon temps i volem doncs, tots tenir un cos escultural i, evidentment, doncs, veiem que a vegades no, per constitució doncs, això és impossible. Ens fixem moltes vegades en jugadors de futbol, en models, mm-hmm. i hem de ser conscients doncs, que cadascú és com és i que sí que, evidentment, podem fer petites passes, no? Podem anar-nos cuidant una miqueta el dia a dia doncs, per sentir-nos millor amb un mateix, però que hem de tenir en compte doncs, que cadascú és com és. Mm-hmm. i que el físic és important, però fins a cert punt.
Exacte. Mm? Això és superimportant tenir present que el físic no és tot i que el físic ve donat del que menges, l'exercici que fas, l'herència, és a dir, la constitució que tens i la feina que tens. No és el mateix una persona que treballi sentada que un deportista. És que és impossible tenir-ho i això s'ha de tenir molt present. I sobretot l'autoestima d'un mateix que està per damunt de tot això. Però bueno, sí que és veritat que podem ajudar a la gent amb quatre consells, penso, a baixar aquests quilets.
Sí?
Jo crec que sí.
Vinga, som-hi.
Molt bé. Penso que una cosa molt important abans de començar és diferenciar aquells grups d'aliments que hauríem de menjar cada dia. I farem, si et sembla, fem un repàs molt ràpid i molt breu, perquè la major part de gent ho sap, però bueno, per clarificar-ho, potser el grup més important són els derivats de la farina, els hidrats de carboni que en diem, que són, és un dels que porten moltes calories al nostre dia a dia, que se n'ha de menjar, però que hem de vigilar la quantitat. Perquè si ens passem i no ho cremem, ens faran guanyar pes. És a dir, parlem dels derivats de la farina que dèiem abans, com el pa, macarrons, espaguetis, tota la pasta en general, l'arròs, els llegums són una font important d'hidrats de carboni. Bàsicament, potser a la nostra zona és això, eh? Derivats de la farina, com el pa, pastes en general, macarrons, espaguetis i arròs. Això n'hem de menjar, però és important la quantitat, és a dir, no passants. Comptes d'un plat molt gran de macarrons, fes un plat de macarrons i una amanida al costat, uh-huh. que a l'estiu està molt bé, és fresc i t'ajudarà.
Clar, i el que deien també a vegades, Carles, que hem sentit a parlar, hem d'intentar menjar en plats no massa grans, no?, per tenir aquesta sensació doncs, de...
De que s'omple de seguit.
Això.
Hi ha gent que menja en plat de postre, no? Aquella persona que ha de perdre bastant de pes, un dels consells és menjar en plat de postre. Llavors dius, clar, hidrats de carboni, és a dir, un plat de macarrons, un plat d'espaguetis, si volem baixar una miqueta de pes, jo et diria 2 dies a la setmana. Què més? Quin altre grup d'aliments és molt important? Les proteïnes. Quins aliments són una font de proteïnes important? Poden ser els làctics, poden ser les carns, els ous i també una font de proteïnes molt saludable són els llegums. Per tant, què diríem en tot això? Els làctics, evidentment, s'han de prendre. Però si vols baixar pes, pren-los desnatats. Uh-huh. Vale? I, evidentment, si prens un got de llet, no hi posis sucre. El sucre no ens aporta res a l'organisme, sinó calories buides, que se'n diu. O sigui, només sí. T'engreixa. Per tant, si pot ser, no hi posi sucre. Carns. Sí, en comptes de comprar i menjar carns molt greixoses, menja carns com poden ser la de pollastre, la de pavo, si ens agrada, i la de vedella. I potser deixem per aquells dies de festa la de corder, la de porc, que pot ser una miqueta més greixosa i que ens pot fer engreixar més. Per tant, el dia a dia, pollastre, pavo, vedella. No direm el conill perquè hi ha gent que el conill no li agrada. Mm. Potser la nostra cultura es menja, però en altres cultures no es menja tant el conill. Llavors, podria ser una bona carn si estem acostumats a menjar-hi, si volem menjar. I l'altra cosa molt important seria passar de la carn al peix. Té menys calories, és més saludable, porta un greix molt més saludable, aquest famós omega 3, i ens pot anar millor.
El peix ens costa, eh?
Molt. Mm. Costa molt anar a comprar, costa netejar-lo, si no te'l netegen, però costa. Costa conservar-los, fa molt bé de seguida, ens costa. I mira que a la nostra zona tenim bastanta facilitat per anar a comprar peix. Però costa, en general costa molt, a tothom. Això si passar a peix, si pogués ser peix blau, també molt present a la nostra zona. Vull dir que uh-huh. seria això que dèiem abans de la dieta mediterrània, el peix és un exemple claríssim. Els ous, una altra font de proteïnes, en podríem menjar 2 o 3 a la setmana, no passa res. Carn i peix n'hauríem de menjar cada dia. potser carn al migdia i potser peix a la nit, si podem. Els llegums. Seria interessant substituir potser algun dia de carn, que dèiem, per un plat de cigrons, de llenties o de fesols. Potser ara l'estiu fent una amanida, és a dir, barrejar, si, depèn dels nostres gustos, no? Cigrons o llenties o fesols, fer com una amanida d'estiu, no? Si ens agrada el pebrot, si ens agrada una miqueta d'atún, si ens agraden les olives, poder-ho fer com una amanida. I això seria un bon plat.
I entra molt bé l'estiu.
I entra molt bé. Uh-huh. Es pot deixar també bastant preparadet tot això, per si treballem i rebentar, doncs podria ser una bona opció. Un altre grup molt important, i més a l'estiu, i que ens pot ajudar molt, són les fruites i verdures, font de vitamines i minerals, i que engreixen molt poc, entre cometes, perquè si ens passem de fruita també podem tenir aquí alguna sorpresa. Però en general, fruites i verdures és un bon grup d'aliments, font de vitamines i minerals que dèiem, i de fibra, que a més ens ajuda a omplir molt. L'altra cosa de les fruites, també, a part de postres, però que pot ser una bona cosa per fer a mig dia, a mig matí o a mitja tarda. O sigui, hi ha molta gent que el que fa, és a dir, no menja postres a dinar, perquè està prou ple, no?, amb un primer plat, amb un segon plat, i per les postres me les guardaré per mitja tarda. Uh-huh. O mig matí. És a dir, la postres de dinar a mig matí, postres de sopar a mitja tarda.
És una bona opció, no?
És una bona opció, i és una altra cosa que no hem parlat, fraccionar la dieta, és a dir, menjar poc i sovint. A mesura que menges, ho cremes. És a dir, no menjar tres grans menjades, perquè llavors ho emmagatzemes, perquè no et dona temps de gastar-ho. Però si menges poquet i sovint, ho cremaràs. És a dir, abans de sortir de casa, prenc un got de llet, si vols amb uns cereals integrals, que m'atiparan bastant, a mig matí una fruita, si vols amb un iogurt, depèn de la feina que tinguis, pot ser que hagis de menjar un entrepà, eh? Arribar a l'hora de dinar, pots fer una mediació de llegums que dèiem, llavors, si tens gana de postre, menges la fruita, no passa res, però a mitja tarda en pots menjar una altra fruita. No et passis de fruita, perquè si menges un gran bol de fruita i posaràs una quantitat de calories important, i sobretot la fructosa, que és el sucre de la fruita, també t'engreixarà.
Clar, sobretot doncs, el que veiem és que es tracta de menjar amb cap, és a dir, menjar productes saludables, anar combinant, no?, mm-hmm. aquests tipus de grups d'aliments, i a més, doncs, sobretot vigilar les quantitats.
Exacte. I una altra cosa molt important en aquest temps són les begudes. Ara, per sort, crec que ens ha ajudat molt aquest impost que vol posar la Generalitat, no sé si ja està en marxa, de les begudes ensucrades. Penso que ha fet consciència molt a la gent, però que s'ha de tenir present que és una font de calories molt important. Aquestes begudes, les coles, les llimonades, les taronjades, porten moltes calories. Per tant, la beguda principal d'aquest temps, tot i que ens costi, perquè potser la cerveseta entra molt bé, uh-huh. Per això dèiem que t'has de reservar algun dia per dir, escolta'm, avui vaig fer una canya, no passa res.
Clar.
Un, dos dies a la setmana, no passa res, però durant la setmana aigua. Clar, i a vegades amb la canya ens acompanya alguna cosa dolça, que és altra cosa que no hem pensat. Tot el que és bulleria, croissants, ensaïmades, coques, tot això engreixi molt. Per tant, això també s'ha de reservar per un dia a la setmana, dos, perquè si no, ja hem begut oli. No.
Sobretot és molt de cap, no? Sí, és a dir, és saber a què anem a fer, és a dir, quan nosaltres volem fer dieta, abans ho comentaves, Carles, si ens volem perdre uns quilets, doncs nosaltres mateixos ens hem de conscienciar i a casa ho podem fer. Tot i així, si tenim algun dubte sobre aquest tema de les dietes, per saber doncs, com ens hem d'encaminar, podem acostar-nos al CAP?
Sí. Jo penso que el personal d'infermeria del CAP pot assessorar perfectament sobre aquests canvis d'hàbits, aquest costum dietètic diferent per poder perdre aquests quilets que et sobren. Poden fer un seguiment i va molt bé, almenys la gent diu que va molt bé el fet de sentir-te controlat. Tu et donen cita periòdicament per un control de pes i dius, ostres, que hi ha algú que m'està controlant. No tothom, però en general és dona un bon resultat, que ningú renya al CAP, eh? Però et sents, ostres, hauré d'anar a fitxar, diguéssim, i això a la gent li serveix com una motivació més i per haver de dir, ostres, ho he de fer, no? Perquè hi ha algú que m'estira controlant una miqueta. Una cosa molt important, l'exercici físic. És a dir, hi ha un equilibri entre el que entra al cos i el que gastes. Si menges més del que gastes, guanyes pes segur. Per tant, una cosa molt important, si volem que sigui més fàcil perdre pes, és fer exercici físic. Però no cal fer grans maratons, ni triatlons, ni moltíssims quilòmetres en bicicleta. Anar a caminar. 3 dies a la setmana, 45 minuts. No caminar veient aparadors, sinó calçat còmode, roba còmoda i caminar amb una mica de ritme. Que suïs, és a dir, que el teu cos es comenci a escalfar i quan comences a suar, això és el que farà perdre pes.
Així que ja ho sabem, cap al remei.
Aquí, ostres, aquí és fantàstic, cap al remei.
Ho tenim molt, aquí ho tenim molt
si,
bé.
I si no volem caminar, posa una natació. També pot ser una bona opció en aquesta època de l'any.
Gimnasos, no?
Gimnasos, però si volem perdre pes, no tant musculació, sinó el que en diu un cardiovascular. Això és el que ens farà perdre pes. La musculació ens pot anar molt bé per reforçar músculs i articulacions, però si volem perdre pes, cardiovascular.
És senzill.
És molt, sí, és més fàcil del que em potser m'expliquen altres, eh?
El que passa és que hi ha una sèrie de factors, no, que hem de tenir en compte i sobretot doncs, ser regulars, no? Això, aquestes dietes de voler perdre pes excessivament en qüestió de dies o setmanes, doncs veiem que no funciona.
Fan patir molt el cos.
Aquesta operació biquini que tant ens posen al cap, doncs, sincerament, hi ha moltes maneres de fer les coses, no? I conscienciar-nos de que amb el nostre cos, doncs, amb tots aquests hàbits alimentaris i d'exercici físic també ens hi va la salut.
I tant, ens hi podem jugar molt i val la pena fer-ho ben fet.
Carles Alegre, infermera al cap del CUEC, gràcies per haver vingut fins aquí a parlar-nos d'aquests hàbits alimentaris, d'aquestes dietes. Ens retrobem ben aviat.
Molt bé.
I evidentment doncs, les zones de la ràdio també serveixen per tractar diferents temes que ens interessen i temes com veiem d'actualitat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
I ara ens n'anem fins al Convent de les Arts perquè aquest equipament ha obert una nova convocatòria d'artistes per participar en el seu primer cicle de programació estable d'arts visuals. Estem parlant de la proposta Parlem Contemporani. Avui tenim al nostre estudi a l'Aleix Antillac, que és l'arquitecte i artista tarragoní que dirigeix aquest nou cicle. Aleix, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fins ara el convent ha servit per allotjar residències i espectacles d'arts escèniques i musicals, però a partir d'ara també podrem trobar-hi un altre vessant, que és la de les arts visuals. Com va sorgir aquest projecte?
Bé, aquest projecte la veritat és que ja té un recorregut bastant llarg. Això va sorgir pràcticament quan la meva companya i jo vam venir a viure aquí, farà pràcticament 3 anys, que teníem una idea de nosaltres també de fer una residència artística. Ens vam trobar amb que el convent tenia això engegat, vam establir unes primeres converses amb l'Ajuntament, regidor de Cultura, i ha anat passant el temps i enguany ens van fer la proposta de redactar un projecte per demanar una petita subvenció, i així ho vam fer i vam demanar petita subvenció. Ens l'han donat encara més petita, però d'alguna manera ja ens serveix d'excusa com per posar una petita llavor de que passi alguna cosa, perquè passi alguna cosa. Perquè la veritat és que ens feia com bastanta pena de veure aquest edifici fantàstic allà i com que està una mica a l'espera de que li passin coses, i la idea era aquesta, engegar d'alguna manera.
Parlem contemporani, com bé hem dit, està dirigit a les arts visuals. Detalla'ns una mica què engloba aquestes disciplines.
Vale. La idea del cicle, d'alguna manera, és generar un espai, obrir un espai, no només literalment, sinó també a nivell conceptual. Una mica el que havíem detectat és que el que és el Camp de Tarragona és un àmbit en el qual hi ha certes disciplines o certes expressions artístiques que costa de veure, i una mica la idea era generar aquest petit espai de trobada on la gent que hi pugui haver interessada, i inclús generar nous interessats, es poguessin trobar com
en un mateix espai.
En un mateix espai i de manera periòdica, és a dir, que no fos una cosa que passa un dia, sinó que generar aquest cicle, no? I aleshores les disciplines o indisciplines, que a mi també m'agrada dir-los, és una mica les que són més minoritàries, el que és tot el món de la instal·lació, l'arquitectura efímera, el videoart i la performance, que n'hi ha moltes més, però també ens havíem de centrar una miqueta en algunes coses.
Doncs bé, ens has dit que la convocatòria està destinada a artistes que tinguin residència al Camp de Tarragona o portin la seva obra aquí al nostre territori. Què té el Convent de les Arts per ser el lloc escollit per mostrar aquest tipus d'obres?
Bueno, són diversos motius. Per una banda, és la posició del Cuber, que així fent una mica de broma podria ser com l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona, no? Això que no està enlloc però és un punt bastant central. És a dir, no és Reus, no és Tarragona, no és Valls, però estem una mica
a cavall entre un territori
tots,
i l'altre.
Amb la qual cosa es permetria com superar aquestes rivalitats que, en comptes de sumar, el que fan és generar competència i històries rares, i el situar-nos en aquest punt mig, doncs jo crec que pot generar una dinàmica bastant interessant. Per una banda, això. I per l'altra banda, a nivell material, el convent ara està en un moment, al meu parer, fantàstic, que és aquest moment de que no està del tot rehabilitat. I els espais que hem tingut oportunitat de visitar, la veritat és que són, bueno, són uns espais plens de poètica, plens de lo que diuen el duende, no?
I també que són un llenç en blanc que també podem aprofitar ara que podem.
Exactament. I també, bueno, precisament era aprofitar aquest moment abans de la rehabilitació total, perquè aquests espais entren unes llums així una mica torturades, passen coses en aquells espais que jo crec que val la pena que siguin els artistes els que expressin abans de que l'edifici estigui acabat.
Doncs l'arquitectura efímera, les instal·lacions, el vídeo art i la performance són les diferents categories que entren dintre aquesta proposta que, recordem, es titula Parlem Contemporani. Aquestes diferents disciplines, quina presència tenen aquí al Camp de Tarragona?
Doncs jo, la veritat, des de la meva innocència no et puc respondre, perquè el meu parer, a mi em sembla que en tenen molt poqueta. És com que són unes comarques, el que és la Catalunya Nova, que sembla que tenim certa dificultat en creure'ns algunes coses. Són unes comarques que estan molt arrelades, diguéssim, en el que és la terra, i aquesta mena de disciplina sembla que pugui ser com una fugida. Molt sovint és com que se les desprecia en quan és coses que es perd el temps o aquest tipus de comentari, no? Que si anem, per exemple, en altres àmbits catalans, si anem a l'Empordà o una mica en el que és això, la Catalunya Nord, doncs ja hi ha més tradició i estan com més arrelades. I aquí jo crec que falta una mica d'empenta, perquè en realitat la gent hi és i el territori creatiu hi és, i falta una mica lligar-ho i donar-li visibilitat.
i amb aquest projecte també potenciar aquestes disciplines en aquest territori.
Aquesta,
no?,
és la idea, doncs, que sigui una roda, no?, a la que una cosa comença a rodar, que vagi agafant inèrcia. Sabem que aquesta primera edició tindrem una mica de dificultats perquè vingui gent, sabem que segurament serà bastant minoritari, però la idea és això, que comenci a rodar i que vagi agafant empenta.
La idea és començar a donar-li el play i que tiri cap on vulgui.
Exacte.
I la convocatòria es tancarà el proper 29 d'agost. Un cop tancada i amb les propostes sobre la taula, quin procediment seguirà aquesta convocatòria?
Bé, la idea és que el dia 2 de setembre farem el que serà la presentació, el vestir-nos de gala, no?, del cicle. El propi convent, comptem pràcticament podríem dir amb l'apadrinament del Museu de Valls, que ens cedirà algunes peces, algunes instal·lacions. És a dir, encara estarem fora de convocatòria, perquè la convocatòria es tanca el 29, com has dit. Aleshores, per aquest primer dia de presentació tindrem algunes sessions de peces, vindrà algun artista convidat i farem la presentació, és a dir, totes les propostes rebudes s'exposaran i a partir d'aquí sí que s'engegarà el que és el jurat, que intentarem reunir-nos aquella mateixa tarda i ja establir el que és el programa a partir de les propostes seleccionades. Octubre i fins a febrer farem una sessió mensual amb les propostes que hauran sortit d'aquesta convocatòria, més les col·laboracions de les escoles d'arquitectura de Reus i les escoles d'art i disseny de Tarragona, que també s'han animat a participar del cicle.
També servirà per ser un punt de trobada entre el públic i els artistes, però no només un públic especialitzat, sinó també obert a tothom, no?
Sí, aquesta és la idea i ens encantaria que fos així. És a dir, el públic especialitzat algun dia era públic general, doncs sumar efectius en aquest conjunt de gent que d'alguna manera es mou al voltant del que és l'art contemporani.
I tots aquells interessats en aquesta nova proposta, on s'han d'enviar els seus projectes?
Doncs a l'adreça del Convent de les Arts. Estan penjades les bases de la convocatòria a la pàgina web del Convent de les Arts, que si no recordo malament és www.conventdelesarts.cat, i en allà és un procés bastant senzill. Hi ha les bases, hi ha un calendari, hi ha inclús algun plànol de l'edifici i fotos, i amb aquest material es poden ja preparar propostes i enviar-les.
Doncs, Aleix Antillac, moltíssimes gràcies per ser avui com nosaltres i des d'aquí us desitgem molts encerts en aquest nou projecte.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i ja ens hi anirem veient, espero.
Oh, i tant. I per a tots aquells interessats en aquesta proposta cultural, com bé ha dit l'Aleix, teniu tota la informació i les bases a www.convenarts.cat o per qualsevol dubte envieu un correu electrònic a leix@leix.org.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I ara ens arriba una interessant proposta musical. El Convent de les Arts s'acollirà dins el cicle Nits a la Fresca al Concert Internacional de Guitarra amb el duo Franke and Kokmo. La cita serà aquest dijous 3 d'agost a les 10 del vespre. Dos guitarristes, un noruec i un alemany, arriben al nostre poble per fer-nos gaudir dels duets complets de guitarra del català Josep Ferrer i Esteve. En parlem amb Patricia Mercado, coordinadora general del Festival Internacional de Guitarra de l'Hospitalet de l'Infant. Recordem que aquest concert, el d'Alcover, és en col·laboració amb aquest certamen. Mercado ens explica, doncs, com s'interessen aquests dos músics de gran projecció pel guitarrista i compositor català Josep Ferrer.
Aquests dos guitarristes viuen a Londres. Com bé has pogut explicar, un és alemany i un és altre noruec. El Jens Frank és professor a la Guildhall de Londres, una de les millors escoles de música que pot tindre. I llavors ells descobreixen amb l'ajuda d'una altra noia espanyola que hi ha a la biblioteca de la Guildhall, hi ha uns manuscrits d'aquest compositor gironí, que és Josep Ferrer, i trobant aquests manuscrits veient que hi ha unes obres composades per ell i que estan molt ben fetes, amb molt bon treball, i s'adonen compte també que aquestes partitures mai han sortit d'aquests manuscrits. Aleshores, les editen, han fet l'enregistrament a l'abril del disc, que sortirà a finals de novembre, i aquest concert d'Alcover és el segon concert que es fa amb aquestes obres. Es pot dir que és una primícia, que ningú les ha escoltat. Són obres molt, molt lleugeres, molt per tothom. Gaudiran bastant de lo que és el duo com a guitarras, a la qualitat d'interpretació dels dos, tant del Jens com del Jorgen, és excepcional.
Parlem ara d'aquest duet. Sabem, doncs, que tindrem sobre l'escenari dos figures amb gran renom i trajectòria.
Sí, aquestes dos guitarristes fan molts treballs junts. Són persones que han treballat bastant dintre del seu currículum personal. Pues, són intèrprets que graven per a la discogràfica Naxos, que és una discogràfica que està enregistrant músics i música nova sempre, amb molta qualitat. Fan gires per tot el món, amb distints treballs, i en aquesta vegada ens presenten aquests duets de Ferrer.
Mercadons, doncs, explica, doncs, què és el que ens espera en aquest concert d'Alcover, que arriba tot just després de la seva estrena mundial al Festival de Torroella de Montgrí.
Bueno, primer que, sisplau, no deixeu d'anar al Convent de les Arts, perquè el Convent de les Arts sona molt bé, l'acústica és fantàstica, sentiran que les guitarres, pues, serà un món meravellós de sons i de colors. Segon, que sí, que esta noche Jens i Jorgen estrenen totes aquestes obres en el Festival de Torroella de Montgrí. Demà estan amb vosaltres, que aquest és un privilegi bastant important per a la població d'Alcover, i gaudiran molt. És un concert bastant compacte. Les obres, ja ho comentava abans, que són unes obres molt fresques, amb molt de lo nostre, no? O sea, es nota que el compositor és d'aquestes terres i que pot expressar moltes coses properes a les persones de la terra. I deia-les, no?, l'oportunitat que els brinda la programació d'Alcover sempre estan de molt alt nivell i no es pot mirar tots els dies aquest tipus d'intèrprets ni concerts.
Aquest és un espectacle en col·laboració, com bé dèiem, amb el Festival Internacional de Guitarra de l'Hospitalet de l'Infant 2017. El preu de l'entrada és de 9 euros i de 6 si es disposa del carnet del convent. Per a més informació i venda d'entrades, poden accedir a www.conventarts.cat, també a Ca Cosme i el mateix dia a taquilla.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Divendres i dissabte arriba una altra de les propostes d'estiu de la companyia de teatre Premium Actors. En aquesta ocasió, els carrers del nostre poble estaran l'escenari de l'espectacle La Boira de Berlín. Avui recuperarem alguns detalls de la funció de la mà de l'actriu Montserrat Torné i el director Martí Guarch, quan van venir a presentar-nos la temporada d'estiu de Premium Actors. Ara parlarem una mica de La Boira de Berlín, que és l'obra que serà la quarta edició de la iniciativa d'estiu al carrer. Doneu-nos alguns detallets de com és actuar al carrer, com viure amb la gent d'una manera més propera i com valoreu aquesta experiència, perquè és el quart any que ho feu i per tant també vol dir que us ho passeu bé fent-ho.
Cansada, molt cansada. Molt cansada, molt. És molt diferent del que ha dit el museu, el que ha dit el Martí, és molt diferent. Són passes, la gent la tens a propíssim, també hi ha gent que t'ajuda, hi ha gent que no, i és molt cansat, però a la vegada també és enriquidor, perquè acabes cansat però amb ganes, com una droga. Ves per on?
Ostres.
Sí, sí, perquè amb la gent tu passes bé, hi ha de tota mena, però m'ho passo bé. Jo l'any passat vaig interpretar una tavernera i bueno, va ser, a mi m'agradava molt fer-ho, perquè era de por, era una tavernera una miqueta guarrindonga, s'ha de dir, però...
Oh, vas acabar...
Vaig acabar borratxeta, però bueno, però al final de l'últim passe vaig dir, que bé m'ho he passat, sí. Que bé, i ja et dic, vaig acabar i vaig dir, jo l'any que ve vull pensar.
Però després compensa.
No, sí que compensa, perquè a part del grup que som, perquè clar, aquí també treballarà molta gent, creem una família, tots som com una família i riem i expliquem les anècdotes, mira, ha passat aquest, ha passat l'altre, mira que m'ha fet aquest, mira que m'ha fet l'altre, i a mi, de veritat, m'ho passo molt bé, i de veritat que és com una droga, com una droga.
I La Boira de Berlín, l'any passat, La Boira de Londres, hi ha alguna mena de semblança entre els dos, perquè només penses en el títol i dius, ostres, és molt igual, canvia totalment de gènere, heu ficat innovacions.
Això, com has dit tu, és el quart aniversari enguany, vam començar fent aquesta visita teatralitzada de terror, que va començar entre Ca Cosme i el Museu d'Alcover, va ser una ruta, començava a Ca Cosme, caminàvem pel carrer fins a arribar al museu. Llavors, el segon any vam fer El misteri de la clau, que era ambientat en pel·lícules de terror, el Dràcula, Los chicos del maíz, Geperut de Notre Dame, hi havia diferents escenes de pel·lis. Llavors, l'any passat vam començar La Boira de Londres. M'encanten els països d'Anglaterra, totes aquestes les ciutats d'Anglaterra, perdó, i doncs les seves històries, les seves tradicions, la seva forma de vestir, i llavors vaig fer un espectacle amb llegendes reals de terror, bueno, de terror, llegendes fosques de Londres. Enguany vam dir, doncs, ostres, seguim amb aquest cicle de la boira d'una ciutat. Llavors, enguany hem decidit Berlín, és una ciutat que amaga moltes llegendes de la Inquisició, moltes històries fosques, de maltracte, de pobresa, de la peste negra, de moltes diferències entre rics i entre burgesos i els camperols del poble, i doncs hem agafat això i hem seguit aquesta línia, ambientarem els carrers tots com si fossin la ciutat de Berlín, i el que trobarà el públic és semblant a l'any passat, són diferents escenes. Enguany he de dir que són 10 escenes diferents, vull dir, per celebrar el quart aniversari ho hem fet a lo grande, 10 escenes diferents, durada d'una hora i 20 minuts gairebé d'espectacle, una hora i 20 minuts de recorregut teatral, 10 escenes, són gairebé una cinquantena d'actors.
Déu-n'hi-do.
És un espectacle doncs, semblant a l'any passat, però evidentment escenes renovades, llegendes noves, tot nou. És l'essència serà la mateixa, la foscor, teatre al carrer, fum i doncs intriga, misteri, però per les famílies, teatre al carrer, de proximitat, i doncs sí, seguirem amb aquest cicle cada estiu per fer poble, i doncs és superinteressant les llegendes d'enguany. El públic entraran des d'un orfenat, ja ho anuncio ara, passaran per un orfenat de Berlín, veure com vivien els nens d'aquella època, passaran per un carrer on hi havia la peste negra, una croada de gent religiosa, poden arribar també en un carreró on es jutjaven les bruixes, les dones que practicaven la bruixeria, fins a arribar a una revolució de camperols i el públic acabarà tancats a una torre. El públic acaben sent condemnats i se'ls tanca en una presó. I això el públic hauran de, si ells usant la seva lògica, podran escapar o no d'aquest final.
Ambientat a l'any 1914, no?
Sí, al voltant de 1800-1900, és un recorregut entre 100 anys.
Déu-n'hi-do, aquí, la fanyada de documentació prèvia, buscar les llegendes...
Molt. Vestuari, hi ha un
doncs
equip...
Doncs sí, hi ha molta feina.
Un equip de vestuari doncs gran, sí. Molt.
Ho veurem a veure com queda el 4 i 5 d'agost pels carrers del nostre poble, perquè els carrers també ajuden molt a crear aquest ambient i sobretot a la nit, amb aquells carrerons bastant petitets.
L'inici és a la plaça Nova, igual que l'any passat, i a partir de la plaça es faran els grups i aquí doncs ja entraran cap dins.
I fent els diferents recorreguts pel poble.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal. Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I ja les tornem a tenir aquí, com cada setmana ens arriben les estrenes, els films, les pel·lícules més destacades que ja podrem anar a veure a les sales de cinema de casa nostra. Com sempre ho fem de la mà de la nostra companya Elia Tell. Bon dia!
Molt i molt bon dia!
Què tal, com anem?
Molt bé, una setmana més aquí, després d'aquesta setmana de canvis aquí a la ràdio, tornem a portar-vos les estrenes.
Bé, Elia, imaginem doncs que, com sempre diem, estrenes per a tots els gustos i colors.
I de gèneres diferents.
Si et sembla, breument anem a conèixer quins són els seus títols i com sempre fem, doncs també les coneixerem evidentment a través de la seva explicació i el seu tràiler.
Doncs sí, primer començarem amb una pel·lícula de comèdia, que és també una pel·lícula espanyola, que és Abracadabra. Després passarem amb una d'acció, que és Atòmica. La tercera és una de les més esperades d'aquests mesos, que és l'última edició de Transformers, que és l'último caballero. I finalment acabarem amb una romàntica, que és Regreso a Montauk.
Si et sembla, comencem per la primera d'elles, Abracadabra.
Doncs sí.
I anem a conèixer, a escoltar el seu tràiler.
¡Cerveza! ¡Gilipollas! ¿Penalti?
Tu puta madre.
¿Pero papá?
¿Qué?
Que no vamos a llegar, Carlos.
Sí, hombre, que tenemos tiempo de sobra.
¡Vamos a Rea!
Si alguno de los presentes tiene algo que objetar, que hable ahora o calle para siempre.
¡No! ¡No!
¿No qué?
Doncs la Carmen i el Carlos són una parella de l'extraradi de Madrid i ella és mestressa de casa i ell viu, com es diu en castellà, para y por el Real Madrid. El dia del casament d'un dels seus nebots durant el banquet, un dels seus cosins, el Pepe, munta un truc de màgia i el Carlos es presenta com a voluntari. És un número d'hipnosi i a partir d'aquí es comporta totalment diferent. Dia rere dia la seva família veurà que va fent coses estranyes i entre tots els cosins intentaran recuperar-lo encara que sigui de la manera que era abans.
Tenéis sueño. Un, dos... Duerme. Ya estás bajo mi poder.
¿Qué es eso?
¿Tu desayuno?
Papá, está raro. Muy raro.
Abracadabra és la... Abracadabra, vaja, és la primera de les escenes d'aquesta setmana. Ja ho veiem, un aficionat al Real Madrid, doncs que farà com a coses una miqueta estranyes. Que haurem de desbrinar. La primera de les estrenes d'aquesta setmana ja la coneixem. Anem, si et sembla, per la segona.
Doncs sí, la segona, com bé has dit, és una pel·lícula d'acció i és Atòmica.
Yo elegí esta vida. Y sé que eso
Algún día me matará. Pero no será hoy.
Lorraine Broughton, experta en espionaje y en combate cuerpo a cuerpo.
El agente Gascoigne fue asesinado anoche. ¿Le conocía?
Nos saludábamos.
Averigüe quién está dando caza a nuestros agentes y no confíe en nadie.
Doncs, com hem pogut escoltar, la pel·lícula atòmica és la història de la Lorraine, que és una espia de l'alt nivell d'intel·ligència del Regne Unit que es trasllada fins a la ciutat de Berlín després de la caiguda del mur l'any 1989. A Alemanya ha d'acabar amb una xarxa d'espionatge que va assassinar un agent del Servei d'Intel·ligència Britànic que va ser assassinat per raons bastant misterioses. La pel·lícula està protagonitzada per l'actriu Charlize Theron.
Esto no formaba parte del plan.
Del mío, sí.
He perdido el objetivo.
¿Qué sabes sobre esa mujer que ha estado siguiéndome?
Parece que necesitas que te rescaten.
Eli i jo veiem dos gèneres molt diferents entre si.
Doncs sí, però bueno, com bé ens agrada portar-ne diferents perquè tothom se pugui apropar al cinema.
I anem, si et sembla, la part la tercera d'elles, com bé ens deies, és una pel·lícula en film, doncs...
Bastant conegut pel títol, sí, sí. I que és l'última entrega, però que està esperada amb moltes ganes.
Explica'ns.
Doncs sí, és Transformers, el último caballero.
A lo largo de los siglos se ha repetido sin sacrificio, no puede haber victoria. Dos especies en guerra. Una de carne y hueso. La otra de metal. Prime nos ha dejado.
Elia, explica'ns de què va tot plegat.
Doncs amb Transformers de l'Último Caballero salten pels aires els mites que la saga els mites fundacionals de la saga Transformers i es redefineix una mica el que significa ser un heroi. Els humans i els Transformers segueixen estant en guerra i el conegut líder dels Transformers, l'Optimus Prime, com bé hem pogut escoltar, ja no hi és. La clau per salvar el futur de la humanitat està en el passat dels Transformers, cosa que no serà fàcil de descobrir a causa de la guerra que estan vivint.
Quiero quedarme y luchar contra ellos.
Y ahora dos mundos colisionan.
Esto ha terminado. ¡No vamos a rendirnos!
Solo uno sobrevivirá.
I anem ara per la quarta i última estrena d'aquesta setmana i ho fem amb un toc romàntico.
Sí, ens agrada també acabar amb una mica així romanticons, una mica feliços després d'aquesta pel·lícula de ciència-ficció i com hem dit al principi el repàs és Regreso a Montauk.
No parezco un escritor.
¿Quieres parecer un escritor?
Sí, claro.
Te quiero.
Hola.
¿Es tu gran noche?
¿Cómo estás?
Muy bien.
No cabe un alfiler.
Estoy seguro de que va a ser un gran éxito.
Gracias. Habitaba un espacio lleno de banalidad.
Por Max Son.
Lleno de absurdas tramas.
Enhorabuena.
Solo escribía novelas. ¿Puedes llamar al teléfono de Rebeca?
¿Rebeca?
Doncs el Max és un escriptor que viatja a la ciutat de Nova York per presentar la seva última novel·la i també per veure la seva dona, la Clara, que viu a la ciutat. Ara bé, el llibre que presenta tracta sobre una història d'amor personal de fa 17 anys, amb la Rebecca, com bé hem pogut escoltar al final, que és la dona que el va enamorar llavors. Amb l'excusa d'aquesta presentació, la Rebecca i el Max es retroben al petit poble de Montauk, que és el lloc on van ser feliços durant molts i molts anys.
Ja coneixem aquestes quatre estrenes destacades d'aquesta setmana. Eli, a ell, moltíssimes gràcies, com sempre, per acostar-nos les estrenes cinematogràfiques. Recordem, pel·lícules que ja podem anar a veure a les sales de cinema de casa nostra.
Perquè sempre és un bon moment per acostar-nos al cinema.
I ara no marxis, perquè ens arriben les notícies...
En format més breu.
Petxanda, de jove i només petxanda total. Depèn de alegries que no tens ni part. Petxanda.
Bé, ja ho hem comentat, tancarem el programa com sempre amb les notícies en format més breu. Elia Tell.
Doncs sí, doncs la primera d'aquestes notícies és que recordem que hi ha en peu el concurs de disseny de l'etiqueta de la cervesa Rosita per la Fira de Bandolers d'aquest any. Doncs bé, diem que l'Ajuntament d'Alcover, les cerveses La Gardènia i la Rosita han convocat la cinquena edició del concurs del disseny de l'etiqueta de la cervesa que s'elabora amb motiu de la Fira de Bandolers. Aquest concurs va dirigit a qualsevol persona amb ganes de crear un disseny representatiu d'aquesta cita bandolera o també del municipi i que inclogui el nom comercial de la cervesa Rosita. I tot s'ha de dir que enguany també s'ha de fer constar els 15 anys de la fira. El disseny es pot presentar en suport, paper a mida real d'impressió al PIJ, al punt d'informació juvenil d'aquí del nostre poble, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda, o bé en format PDF a l'email en un email de pijalcuber@alcuber.cat. El termini de presentació del disseny finalitzarà el dijous 14 de setembre d'aquest any. El veredicte del jurat es farà públic el dia 19 de setembre. El guanyador veurà el seu disseny imprès a les etiquetes d'aquesta edició limitada i també rebrà el seu pes, si és major d'edat o el del familiar que vulgui, en caixes d'aquesta cervesa feta al Cuber. L'acte de lliurament del premi serà el dissabte 7 d'octubre a 12:45 del migdia a l'estand de la Rosita, que estarà ubicat a la plaça del Portal Landmark, com ben dit, dels actes de la Fira de Bandolers. La participació d'aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les bases, que us podeu descarregar a www.alcuber.cat.
De pàgines enters i els homosexuals petxanda.
I no deixem de parlar de la Fira de Bandolers, perquè aquesta 15a edició, recordem que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 d'octubre, doncs també s'ha obert el termini d'inscripció dels diferents expositors, ja sigui del mercat d'oficis, arts i tradicions, com de l'espai de les food trucks. El període d'inscripcions, en ambdós casos, finalitza divendres 15 de setembre. Per poder participar-hi és necessari emplenar la sol·licitud via internet, que s'ha habilitat a la pàgina firadebandolers.alcuber.cat, firadebandolers.alcuber.cat. En aquesta mateixa pàgina també hi ha penjades les bases tant pel mercat d'oficis arts i tradicions com per l'espai Food Trucks.
I per acabar amb temes de la Fira de Bandolers, com hem dit al principi, recordar que aquest any la Fira de Bandolers celebra els seus 15 anys. Per això l'organització ha fet una nova iniciativa i per aquest motiu demana la participació del públic. Tots aquells que ens esteu escoltant podeu enviar el vostre millor record en format de fotografia de tots aquests anys a fbandolers15anys@gmail.com.
Vine a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
I per acabar aquestes notícies en format més breu, ara anem al món de l'esport i dir que també estan obertes les inscripcions del nostre club de futbol d'aquí del Cuber per la temporada 2017-2018. Des de l'1 d'agost, tots els nens i nenes que vulguin practicar futbol es poden apuntar a les diferents categories de futbol base, des de babies, prebenjamí, benjamí, alaví, infantil, cadet i juvenil. Les inscripcions es poden fer a les oficines del club, al Cercle d'Amics, els dimarts i dijous a partir de les 7 de la tarda i també als entrenaments al camp d'esports.
Mira el que passa a través nostre. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el...
I ara ja, si no ens queda temps per res més, nosaltres ho hem de deixar aquí. Elia Tell, moltes gràcies.
A tu, fins la setmana que ve.
Ens retrobem això, la setmana que ve. Que passin un feliç cap de setmana, que surtin, que gaudeixin de totes les activitats que s'organitzen i, evidentment, del bon temps. Petons i abraçades.
Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aire.
balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se...